Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Gemma Bonet. La participació a les eleccions andaluses cau mig punt respecte a ara fa 4 anys. Ja han votat la majoria de candidats. Juanma Moreno Bonilla, cap de llista del PP, ha demanat un vot de confiança per tornar a governar en solitari i sense Vox. La candidata socialista, Maria Jesús Montero, necessita una mobilització rècord dels seus per salvar els mobles. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. La participació és quasi idèntica que fa 4 anys. Fins ara ha votat el 15% dels electors i ja ho han fet tots els candidats. El del Partit Popular, Juanma Moreno Bonilla, té el vent a favor per tornar a governar en solitari. En canvi, Maria Jesús Montero, la candidata socialista, ha animat a la mobilització dels seus per evitar una desfeta històrica.
Que salga bien, que haya mucha participación, que los ciudadanos opten y decidan libremente por lo que considere más oportuno, más interesante.
Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas en las que, como siempre digo, se registra históricamente un porcentaje de participación inferior.
Jornada electoral per ara sense incidents. Quasi 7 milions d'andalusos estan cridats a votar fins a les 8 del vespre. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Sevilla.
Més notícies, Marta Sánchez.
En la setmana clau per la negociació dels pressupostos, els comuns afirmen que s'asseguraran que als comptes hi hagi les partides suficients per al sector educatiu. Sentim la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach.
Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
Rússia denuncia un dels atacs amb drons ucraïnesos més massius de la guerra. Hi ha almenys 4 morts i una quinzena de ferits en 14 regions del país. La majoria s'han registrat a la zona de Moscou. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que l'atac d'aquest diumenge està totalment justificat i que el seu objectiu és pressionar Rússia perquè acabi amb la guerra. En un missatge a les xarxes, Zelensky ha tret pit d'haver aconseguit llançar drons a més de 500 metres de la frontera ucraïnesa. Per la seva banda, Kiev assegura que aquesta nit Rússia ha llançat prop de 300 drons, la majoria abatuts per les forces ucraïneses.
La visita del papa a la presó de Brians durarà 20 minuts i es farà a la sala d'actes del centre penitenciari. Un grup d'interns, tant homes com dones, rebran el pontífex amb una cançó. Són detalls de la visita papal que ha donat mossèn Jesús Biel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio.
És algo que està en el delante del papa, ¿verdad? Acercarse al que sufre en su situación, sin juzgar, sin señalar con el dedo, simplemente para tenderle la mano, para animarle a que ponga su fe en Dios, que es capaz de sacar a cualquiera del agujero más profundo, ¿eh? Será una visita breve porque llegará al corazón de muchos.
La nit dels museus celebrada ahir ha comptat amb 125.000 visitants, un 8,7% més que en l'edició de l'any passat. Enguany hi han participat 94 equipaments de Barcelona i l'àrea metropolitana. El MNAC, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes que han rebut més públic, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona. Han tingut també molt bona acollida les activitats adreçades al públic més jove. Sentim la directora de museus de l'ICUP, Montse Torres.
Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
Els esports, Roger Bussà.
Victòria de Máximo Quiles a la cursa llarga de Moto3 del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. D'aquí a uns minuts començarà la cursa de Moto2, circuit de Barcelona-Catalunya. Oriol Rodríguez, bon dia.
Bon dia. Aquesta cursa al darrer revolt amb 94 mil·lèsimes d'avantatge sobre Carpe. És la quarta victòria de Máximo Quiles en aquest Mundial. Evidentment és el líder de la categoria. Com comentaves, a partir d'un quart d'una arriba la cursa de Moto2 i el plat fort ens arribarà a les 2 de la tarda amb la cursa de MotoGP. Ahir recordeu que l'Àlex Márquez es va imposar a la cursa sprint. Avui sortirà des de la tercera posició. La pole position és per Pedro Acosta, amb el líder Benzek des de la 12a plaça i els catalans Maverick Viñales i Alex Rins des de la 17a i 19a posició. A poc a poc arriba la gent, evidentment, aquí al circuit de Barcelona-Catalunya, i també núvols amenaçadors. Veurem si en pluja o no. Oriol Rodríguez, Catalunya Ràdio, circuit de Barcelona-Catalunya.
A primera divisió, avui jornada unificada a les 7, a part del Barça-Betis, que serà a 1:15 el dia del comiat de Robert Lewandowski davant l'afició del Camp Nou. Abans s'haurà jugat l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna espanyol. Els blanquiblaus es podrien salvar avui matemàticament. Encara en futbol, el Chelsea ha fet oficial l'arribada de Xavi Alonso, que signarà per a les pròximes 4 temporades. A la Lliga CB també avui a les 12 Lleida-Gran Canària, a 1:15 Madrid-Joventut i a les 8 Tenerife-Barça, i en hoquei patins a la 1 final de la Copa Femenina. La jugaran el Vilassana i el Gijón.
Fins aquí les notícies.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 12.
Passar la frontera al maleter d'un Mercedes verd i atrotinat. La primera nit en un caixer, la següent sota el pont de la ciutat, la tercera...
A ritme del Roger Mas, que vindrà d'aquí una estona amb el David Caravent, amb un nou capítol del Demà ho deixo. Ara al suplement, un home acostumat a conduir converses i a conversar conduint. És un periodista i guionista que posa els altres davant del mirall des del seient del conductor i que des del 2022 també acompanya persones a recórrer una altra ruta, la dels silencis familiars i la memòria. Un home que ha fet gairebé 500 entrevistes al cotxe i que ara estrena nova temporada del Quanta Guerra, un programa que recupera la història de molts avis i moltes àvies de Catalunya, la història del final del país. És l'Eloi Vila. Eloi, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
I benvingut a casa teva, que també és aquesta, d'alguna manera.
I és un plaer.
Com estàs, Eloi? Com va la vida?
Bé, molt bé. Ara trafegat.
Què fas els diumenges a aquesta hora, normalment, tu?
Doncs mira, cuinar.
Ah, sí?
Sí.
M'agrada molt. Ets un bon cuinetes, eh?
Sí. A veure, tampoc no m'agrada fer allò a la cuina, saps allò de dia? Ara el senyor s'enrotlla el cap de setmana. M'agrada cuinar molt el dia a dia. I si estic per casa, m'agrada molt remenar, em va molt bé per pensar. I normalment els escalibo o poso ceba a putxar per poder fer allà un bon sofregit. Sí, sempre
remeno. Has tingut traça o t'hi has aficionat els últims anys a la cuina?
Bé, no he tingut traça perquè una mica de forma obligada. La meva mare, que va morir ara fa 6 anys, la meva mare li van fer un trasplantament de fetge l'any 1992. I per tant jo visc una adolescència, joventut, amb una mare malalta a casa, no? I un pare amb el qual sempre havia vist que ell cuinava, que feia de tot a casa, i d'alguna manera t'havies d'espavilar. Recordo allò tornar de l'institut i a la nevera hi ha coses, espavileu-vos, no? Jo i el meu germà. I, per tant, el cuinar formava part també de la meva vida. Em va formar part i continua formant part.
Pare de família nombrosa, també,
sí.
Eloi, eh?
Sí, tres.
Com el Tinet, sí. Mira, ara venia el Tinet, sí. Aquí, tres també, eh?
Sí.
Ho recomanes, tres?
A mi, jo en volia 4.
Mira, pam.
Sí, sempre
deia... O sigui, vas quedar a les portes, eh?
Sí, perquè a casa som 2, i llavors la meva parella, la Joana, a casa som 4, i recordo molt anar sempre a casa seva, i que hi havia molt ambient, no? Els dies, els dinars familiars, a les festes, i sempre volia tenir un lloc a casa i hi hagués aquest ambient. I quan va néixer el tercer, l'Oriol, que ja té 20 anys, la gran és l'Ona, que en té 25, la mitjana, la Marta, que en té 23, i el partit, l'Oriol, que en té 20, quan va néixer l'Oriol vaig dir, no, amb 3 ja està bé, ja n'hi ha prou. No, ja va semblar que 4 era una... Era un excés.
Per tant, sí, ho recomanes, eh?
Sí, sí, jo ho recomano, però això és molt personal, eh?
Recordo una entrevista meravellosa de fa 2 o 3 anys de l'Alberto amb el diari Ara, que li explicaves a l'Albert, amb qui sou, evidentment, bon amics,
sí,
que la dècada dels 40 als 50 havia estat un desastre personal, no?
Sí, bé, a veure, més que un desastre és que era una mica allò contraposar els tòpics, no? Que diuen, hòstia, dels 40 als 50 és la millor dècada de la teva vida. I, clar, jo no la vaig viure així, sense dramatisme, però no la vaig viure així. Això després es va magnificar, perquè ja saps que això a les xarxes i després...
Aquests... Bé, però al final sí que et van passar... o sigui, es va morir la teva mare...
Es va morir la meva mare...
Et van diagnosticar la diabetis.
Correcte, em vaig separar, que després ara tornem a estar plegats amb la Joana, amb la meva parella, i clar, no va ser una dècada plàcida, no? I simplement em va venir molt de gust explicar-ho i expressar-ho, per això, per trencar aquest tòpic, no? Com també hi ha el tòpic que diu la crisi dels 40, a mi em sembla un tòpic, hi ha milers de persones que no tenen cap crisi als 40, no?
Tu n'has tingut alguna de crisi?
No, de debò.
No, és obligatori,
cap,
eh?
No, he tingut cap crisi. Intento agafar-me la vida, fer-me-la fàcil, no?
Quant temps vau estar separats?
7 anys.
7 anys, eh?
Sí.
I hi ha hagut un retrobament.
Sí, vam tornar a estar plegats, sí. Hem tornat a estar plegats.
Com es cuina aquest retrobament?
Arriba. No saps, et trobes, hi ha una complicitat, hi ha molta estima, et trobes compartint les coses amb els fills...
Continua havent-hi un projecte en comú, que són 3 criatures.
Correcte, i al final, doncs, acaba en el nostre cas, ha tornat a estar plegats. De fet, no és el més corrent, eh? Vull dir que veus els casos, la majoria de casos, no és el més corrent, que la gent torni, hi ha exemples.
Sí,
eh?
però no és habitual. No és habitual. Després de 7 anys tornes, sí, sí, amb la teva parella de tota la vida. No?
Sí, sí.
I a més, o sigui, no és un retorn, doncs, escolta'm, ens donem un descans de 6 mesos, un any, no? Uh-huh. No, 7 anys.
Bueno, és que no hi ha aquest plantejament. Va, donem-nos un descans. Va, després s'ha acabat el descans, no? Les coses venen, sí, flueixen, sí, et, sí, trobes, sí, no? No és...
I diries que a partir dels 50 hi ha hagut remuntada en aquests últims anys? A nivell vital?
Sí, jo sempre m'agafo les coses bé, eh? Jo, més que una remuntada, també hi ha com una placidesa. També hi ha una placidesa laboral, que això és molt important. Els que som autònoms, els que ens hem buscat sempre la vida, sempre convius amb una incertesa laboral que amb el pas dels anys i l'experiència i haver fet tantes coses, doncs agafa una mica d'estabilitat, no? I això també calma, pausa... Perquè, per exemple, jo sent autònom m'he trobat sempre una cosa que és haver de treballar els estius. Mm. Jo quan era petit, per exemple, amb els pares fèiem una cosa que m'agradava molt, que era viatjar. Viatjar molt, carregàvem una tenda. Jo des dels 3 anys meus fins que en vaig tenir 20. Carregàvem una tenda al cotxe, una canadenca, i ens anàvem a l'aventura per Europa amb uns 5.200 que tenia el pare. I jo, per exemple, amb els meus fills, això és una de les coses que m'ha sabut greu, no ho he pogut fer perquè m'he trobat molts estius havent de treballar, no? Perquè no saps mai quin futur t'espera, quin futur més proper laboral t'espera, i per tant dediques els estius, doncs, a treballar. I ara hi ha aquesta placidesa, no? I, hòstia, doncs, bueno, laboralment ja ho tenim més o menys controlat i anem fent.
Tens 2 criatures molt, molt valuoses laboralment, que són el cotxe, uh-huh, i és el Quanta Guerra, que és un dels programes més meravellosos que tenim també a TV3, no? Uh-huh. Que saps que té un pedigrí també, que la gent valora, que hi barreges història humana, uh-huh, ens toca a tots els catalans, memòria, i ho barreges tot amb, sí, el teu segell, i acaba sent un document que queda per allà sempre, no? No és allò que s'oblida i dius, vinga, va, no, allò, tu pots dir que vas fer el Quanta Guerra, no? És història de Catalunya, això.
Sí, ja, de fet, tu parles d'això d'un segell, i parles d'aquest segell meu, suposo que és en el sentit de com portar aquest viatge, perquè el que fem és un viatge plegats amb una persona coneguda en què resseguim reconstruint la història del seu avi o l'àvia durant la guerra, però després hi ha un segell també de Telepública de poder fer un programa així, no? De poder explicar i mirar enrere en un moment en què precisament hi ha unes tendències polítiques en una de les quals ens diuen que no mirem enrere, precisament, no? I que quan toquen poder, no només et diuen de no mirar enrere, sinó que eviten mirar enrere, doncs, per exemple, derogant lleis com les Illes Balears, el govern balear, no?, que ha derogat la llei de memòria democràtica. No?
Tens la sensació que el Quanta Guerra ara pren una altra dimensió també pel context polític, per tot aquest auge de les noves generacions?
Sí, perquè tot ressona molt, no? Tot ens ressona molt. El que vam viure farà 90 anys, que va, sí, sí, que va acabar la Guerra Civil, aquest any farà 90 anys, tot ressona molt ara, no?, en aquest món convuls, en què la guerra, malauradament, forma part de la normalitat de milers i milers i milers de persones de tot el món, i que continua latent el que jo crec que és el que dona més sentit al programa, que és aquesta mena de trauma col·lectiu, d'un silenci, no?, de la gent que van a la guerra, els que van poder tornar, molts no van poder tornar, eh? O sigui, recordem que l'estat espanyol és el segon estat del món amb el nombre més alt de desapareguts, i que el primer és Cambodja, eh? Però els que van tornar van callar, per molts motius. Ja trobaríem molts motius, però el que ens anem adonat fent el programa és que bàsicament n'hi ha tres. El principal és la por a la repressió, no? Els 40 anys de dictadura que van venir dels vencedors, i després doncs, una certa protecció de les noves generacions d'aquest dolor que van viure, protegir les següents generacions d'aquest dolor, i també la vergonya. Mm. Quan dic vergonya, hòstia, costa molt explicar, no?, que deuríem viure en una trinxera, no?, fotre's de gana...
Què té que la guerra ha format part també de la teva vida professional tantes vegades, amb el trinxeres, amb les cartes des del front, amb el quanta guerra? Ha estat fruit de la casualitat o sí, realment la història t'atrapa i aquell període també tan nostre i que explica tantes coses dels catalans diu alguna cosa més de l'Eloi Vila?
M'arriba per casualitat, una certa casualitat, la guerra civil concretament. De feia molt temps que treballava també en programes de divulgació històrica, per exemple, amb el Toni Tortajada, per exemple, si recordes un programa que es deia 300, en què vam reconstruir la història del país a partir de diferents temes, això va ser el 2014, i que feia el programa, el presentava el Toni Tortajada, que forma part de l'equip del Quanta Guerra. El Toni, que també molta gent el recorda, va fer Històries de Catalunya. Ja feia temps, molt temps, que treballava en temes de divulgació històrica, però el cas de la Guerra Civil m'arriba una mica per casualitat, perquè jo no tinc una història d'avis vinculada a la guerra. Segurament sí que la tinc, però els meus avis eren grans quan va esclatar la guerra i no hi van anar, tant per part de mare com per part de pare. El meu avi, per part de mare, era de Sant Sadurní d'Anoia, nascut a Picamoixons, a tocar de Valls, però que va viure tota la vida a Sant Sadurní d'Anoia, que era pagès de vinya i era anarquista de la CNT, però era molt gran i no va anar a la guerra, i per part de pare, que és de Camprodon, també era molt gran, no va anar a la guerra, i una família diferent, no? Segurament amb un perfil diferent, sense una afiliació política clara, però probablement més conservadora, més de missa, sense que sigui allò molt, molt determinant, no? Per tant, no tenia jo una relació directa amb la guerra. I em van proposar de fer un llibre, que és Cartes des del front, això era l'any 2012, explicant històries de la guerra a partir de les cartes que enviaven els soldats a casa seva i que rebien de casa seva. I vam cometre un error garrafal, que va ser publicar el diari Ara...
Se t'escapa el riure.
Sí, perquè vam publicar que fèiem aquesta recerca amb un mail i al meu telèfon.
I el telèfon et va...
Hòstia, l'allau va ser tan bèstia que va ser absolutament impossible d'assumir la quantitat d'històries que la gent volia compartir, no? El meu avi, la meva àvia, vam viure això, que és una mica ara el que em trobo pel carrer. Quan vaig pel carrer, que no em diuen... Hosti, molt xulo això que fas, o molt...
És
o
ja a mi, el meu avi...
El meu avi, no? Hòstia, el meu avi va viure això, la meva avi allò... Tu saps com... Mira, podríem buscar...
Està trucant gent al telèfon del directe, al 932017474, explicant també la seva història, amb el quanta guerra i la seva història familiar.
És que és molt complicat. Mira, ara, la setmana passada, me'n recordo que del departament de digital de TV3 em van demanar... Hosti, per què no fem? Perquè hi ha aquesta demanda, que no paren d'arribar també peticions al servei de l'espectador, que em reboten i m'arriben, i van dir, per què no fem un vídeo explicant, no?, quatre nocions bàsiques de recerca, no?, on podríem buscar, i així dic, hòstia, però plantegem-ho bé, que és el que ara estem fent, perquè podrem respondre? Podem donar resposta? Podem assumir? Estem parlant de milers de persones...
I que no sé
demanant...
si correspon a la tele pública fer això.
Exacte, no correspon. Si que correspon, potser dir, hosti, pues mira, us donem quatre nocions del que podeu fer. Però clar, això és un efecte crida, absolutament, que s'entén perfectament, però com l'afrontem, no? Si no podem donar resposta, no ho fem, i no en podem donar resposta.
En aquesta temporada del Quanta Guerra, com en les dues anteriors, un personatge conegut, de la disciplina que sigui, fent arqueologia a través de la feina prèvia que ha fet tot l'equip documental del Quanta Guerra i descobrint històries familiars al llarg del programa, que implica una feina de recerca considerable, de la Núria Borniquel, crec que és, no?
La Núria Borniquel és una de l'equip, és especialista en la recerca, és boníssima, i llavors hi ha tot un altre cos important d'equip de redacció per després, amb tota la documentació que tenim, doncs construir un guió.
Però clar, a la vegada penso que moltes vegades... moltes històries no deuen arribar enlloc, de dir, ostres, podríem fer un capítol a aquest personatge.
Sí.
Però després fas la recerca i dius, bé, és que potser aquí no hi ha història.
Acumulem fracassos i ens sap
forma
greu.
Part de la història.
Però forma part de la història. De fet, forma part de la realitat, no? El fracàs de tanta gent que busca i no troba, nosaltres també el tenim, no? Des de la tele.
Roger Casamajor, l'actor, que descobreix a través d'aquest primer capítol d'aquesta temporada que el seu avi formava part de la unitat de transmissions durant la Guerra Civil.
Somos un equipo, tío.
Somos un equipo, i tant.
Ens estem jugant la pell.
Jo vaig tirant cables?
Sí. Jo no em preocupo del que tinc darrere, eh? Foto, eh?
Tira.
Cuidado, que s'acaba.
Va bé, jo.
Sí,
s'acaba.
Va, atura.
Aquí simuleu com era una trucada, no?, enmig del front, allà.
Aquí simulem com l'avi del Roger Casamajor, el padrí Alejandro, que estava a la unitat de transmissions i que va estar lluitant al front d'Aragó, havia de tirar cable fins a primera línia de front, no?, el que volia, el que significava. Significava això, significava també dominar Morse, per tant, que en deuria haver d'aprendre, i significava també... doncs dominar la comunicació a través dels miralls, no?, que de fet és el Morse, però amb senyals del reflex dels miralls, i vam fer aquesta seqüència que va ser divertida en una zona molt complicada, eh? El seu avi va passar per Tardienta, al front d'Aragó, i a Singram va haver-hi una batalla on van massacrar milers de soldats, sí.
I és un capítol on moltes vegades el convidat, el protagonista, s'enfronta a un dol pendent que no ha pogut resoldre o no ha tingut encara les eines per saber què va passar amb aquell familiar.
Ni una carta, res. Mai va rebre res. Només deien, l'avi va desaparèixer a la guerra. La iaia deia, bueno, i per què no el busquem? I jo deia, iaia, com vols que el busquem? No sé per on començar. I dic, vale, i si el trobem, mama? Diu, li portaria l'àvia, i si no, pues, tan sols portar-li un ram de flors. Saber un lloc on deixar un ram de flors. Quan feia un any que la mare era morta, un anunci de la Generalitat convidava a deixar ADN de les persones familiars de les persones mortes i desaparegudes.
El programa d'identificació genètica.
Ah, exacte. El meu germà i jo vam dir, vale, ho fem, vinga, va, anem, no? I ens arriba la fitxa de la Generalitat, del Federico. Desaparegut el 25 de gener de 1938 a Singra.
Sí. I va morir aquí,
va
a
morir
la plana
aquí,
de Singra.
Entenem, sí.
Hòstia, és potent el testimoni de la Imma, la neta del Frederico, que, com ha explicat, doncs va morir a Singra en aquesta batalla que explicava, i que hi ha una fossa comuna al cementiri de Singra, que no sap exactament si el seu avi és allà, però sí que és un espai, no, el que necessita tanta gent, no? Tenir un espai per anar i fer el dol, no? I poder, en el seu cas, doncs, portar-hi flors, o simplement anar-hi de tant en tant i poder recordar, i de tenir un espai de memòria. No? I això és el que fem a vegades, no? Incorporar testimonis, històries paral·leles a la persona, en aquest cas la història de l'avi del Roger Casamajor, que ens permeten entendre això, no? El que significa aquest dol que deies, no? La duresa de conviure amb un familiar molt directe, en aquest cas l'avi, que no ha tornat.
I que entens també molts comportaments familiars, com coneixes segurament la història, no? De dir, ostres, tenia un caràcter aspre...
Sí, sí.
Doncs bé, és que li havia passat tot això.
És que aquest és el tema. O sigui, quan parlem de trauma, a través del silenci, és això, no? I llavors, el temps, passa el temps, i quan el dolor s'amorteix una mica, passa aquesta realitat que és que som els nets, la generació, salta una generació i som els nets que comencem a buscar, intentant, hòstia, què va passar a casa? Per què no es parla de l'avi? O sigui, l'avi va marxar, no va tornar. No es parla de l'avi, per què no parlem de coses que ens remouen? Per què no parlem de coses que emocionalment són potents? De tot tipus, a casa. I aleshores, a través d'aquest viatge, te n'adones d'això, no? Molta gent se n'adona del que va viure el seu avi. És el cas del Gerard Quintana, per exemple.
Segon trimestre de l'any 1943. Què li passa al teu avi?
Que marxa a un lloc per ti.
Ah?
Hòstia.
ZO.
Zona ocupada?
Zona ocupada.
Diu...
Sí, sí.
...que se'n va obligat forçosament a treballar pels nazis...
Hòstia.
...a la zona ocupada.
Uah! Què dius ara? Sí. Sí, sí.
Aquesta és la màgia del programa, també, que tot això ho descobreix mentre l'està gravant una càmera i tu has de fer veure que la càmera no hi és, Eloi, eh? Aquí arriba el teu mèrit, també.
Bé, estàs allà i aculls una mica quina és la reacció, perquè saps que sempre hi ha una reacció. Per exemple, en el cas del Roger Casamajor, la principal reacció que tenia és emprenyar-se ell, no? S'emprenyava, hòstia, com pot ser que visqués això el meu avi, no? I tenia una reacció així molt dura. També es va emocionar quan va descobrir que se li va morir un germà als braços, per exemple, en un camp de concentració a la Seu Vella, Lleida, això el Roger. Però en el cas del Gerard, explico la història molt breument de l'avi del Gerard perquè s'entengui, l'avi del Gerard era regidor d'Esquerra Republicana a Sarrià de Ter. No tenia edat d'anar a la guerra, era gran, però marxa a l'exili, passa pels camps de la platja i quan els nazis ocupen França l'obliguen a anar a treballar a construir el mur atlàntic, els nazis. El mur atlàntic és aquesta línia defensiva de la Segona Guerra Mundial des d'Andaia fins als Països Baixos. I l'envien a construir a pic i pala un magatzem de missils B-2 que volien llançar a Londres. I quan acaba, que li perdem la pista, quan acaba la Segona Guerra Mundial, li perdem la pista i el trobem a Toulouse, malvivint a Toulouse. I ell va viure pràcticament tota la vida a Toulouse fins que al final de la vida la mare del Gerard acull l'avi a casa, i el Gerard ens explicava això, que era l'avi, era una persona callada, malcarada. I, hòstia, era un home amb el qual no hi tenia una vinculació profunda, perquè no era un avi dolç. I, hòstia, quan descobreix la història, jo me'n recordo que li vaig dir, hòstia, Gerard, tu perdones l'avi ara? I em va dir, no, li demanaria si em perdona ell a mi. I aquest és el viatge, no? Aquesta és la remoguda potent del programa, que ens permet entendre això, no? Hòstia, com som a casa, com érem a casa.
Quanta guerra, cada dimecres a les 10 a TV3, aquests dos primers capítols, el del Roger Casamajor i el del Gerard Quintana, ja estan disponibles a la plataforma 3CAT, també. Quants capítols queden?
En queden 4, hem fet una sèrie de 6, i el proper és dimecres la història de l'avi de la Núria Marín.
Aquest mateix dimecres, eh?
Aquest mateix dimecres, de la Núria Marín, i després fem la història de l'àvia de l'Eulàlia Moreno, l'àvia del Nando Jubany, que té una història també molt, molt potent, i finalment la història de l'avi Emiliano, que és l'avi de la Judit Martín.
Doncs tot això és el que trobareu cada dimecres a TV3 amb l'Eloi Vila, tot un clàssic que avui també ens ha acompanyat en aquest suplement. No marxis, Eloi, perquè potser t'interessarà, perquè també té a veure amb aquesta casa. Estem estrenant aquest cap de setmana el Fantàstics del Super 3. Aquest cap de setmana, 3CAT, estem d'enhorabona perquè obre les portes al Fantàstics. És la nova experiència immersiva del Super 3, un recinte de 2.000 metres quadrats al carrer Rosselló de Barcelona 425, on us podeu convertir en els protagonistes d'una aventura conduïda per alguns dels personatges més mítics del canal. Ara, a aquesta hora del migdia, allà hi tenim la Cèlia Mayoral amb la nostra unitat mòbil, amb el suport tècnic del Xavi Cussó. Cèlia, què tal? Bon dia.
Hola, Roger, bon dia. Mira, estic jo, però també estic plegada de súpers. Ara mateix en tinc més o menys 15 al voltant meu, fent una rotllana al meu voltant. Dieu bon dia, que ho senti tot Catalunya.
Bon dia.
Bon dia i bona hora.
I són súpers que ja han acabat l'experiència i ara estan a dalt de tot, que hi ha una cafeteria així, estil també Super 3, amb una mena de xiqui, perquè jo tinc una idea, que és acabar la connexió llançant-nos totes plegades en tobogant, però abans d'això, aquests súpers ja han fet l'experiència. Més o menys us heu d'imaginar que quan entres hi ha una mica una exposició del Super 3 que potser als pares els resulta més familiar, perquè hi ha la Ruïnosa, hi ha el Petrifax, hi ha aquell guant que feia fiu! Llavors després ja trobes la bona família dels súpers, la meva, la de la Lila, el Roc, la Petit Pla... I després...
Jo soc del Super 3, fiu. L'Eloi també bé, potser.
Sí, pels fills.
Pels fills, eh?
Que ho seguien.
No, jo, clar...
I què? Molt, eh?
O sigui, tu de quina ets, Cèlia?
Jo sóc de la Lila, la Petit Pla...
Clar, jo aquesta és la que vaig... Jo no em volia saber res en aquella època del Super 3, perquè jo ja era... Clar, jo ja era adolescent, ja era adult, i jo la Petit Pla no m'interessava.
Clar, doncs, Roger, és curiós, perquè jo vaig fer una cosa que és la meva primera festa dels súpers, va ser l'última dels que hi havia abans de la família Bona. No sé ni com es deien. I jo em vaig negar a passar-m'ho bé. I els meus pares estaven rotllo, però Cèlia, què et passa? Si hem vingut aquí per tu i jo. No, no, jo vull que arribi ja la Lila, la Petit Pla i els que estaran per mi.
I el senyor Pla.
I el senyor Pla, que era el dolent.
Cançons que avui, a dia d'avui encara me les poso. El millor dels estius és la meva banda sonora de qualsevol estiu. En fi, i llavors després hi ha una mica el Super 3 actual i el Super 3 de les generacions que tinc ara mateix aquí al costat. Per exemple, què és el que heu vist que més us ha agradat?
El Fantàstics, pues, per mi el millor és que no és que només és visual, sinó que també participes i... Pues depèn molt de tu si guanyes, si ajudes a la imaginació o no.
Molt bé. I vosaltres, què és el que més us ha agradat?
A mi m'ha agradat molt alguns personatges que hi havia, tipus l'Aina de Silva, perquè m'agrada molt l'Eufòria. I després també, el que deia ella, que és com que tu també hi pots participar i com té una... una experiència com molt immersiva.
Molt bé, i vosaltres per aquí, algú vol opinar què és el que més li ha agradat?
A mi el que m'ha més agradat era anar amb l'avió i veiem els herbivots, aquells les coses voladores i anàvem veient els pels pobles i països.
Molt bé, des de casa heu de saber...
Què han de fer exactament? És a dir, en què consisteix això del Fantàstics? Han de fer un circuit o com va?
Bueno, sí, és un circuit i tens que anar atrapant els servibots que es mengen com la imaginació i tots els personatges del Super 3 com ja no tenen imaginació i, bueno, et surt la de l'Infocà i de diferents periòdics del món i ràdios que t'estan dient que ha desaparegut la imaginació.
Què faríem en un món sense imaginació? Us imagineu? No, clar, si no hi ha imaginació no us el podeu imaginar. Com creieu que seria?
Pues molt avorrit. Molt avorrit.
Molt avorrit.
Una catàstrofe.
Què?
Una catàstrofe.
I heu aconseguit solucionar i aconseguir que en aquest món hi hagi imaginació?
Sí. Sí.
Us ha agradat a vosaltres?
Sí.
Molt. Repetiríeu?
Sí.
Què és el que més us ha agradat?
Lo del vaixell, quan anaves per allà volant i això, quan sortien les coses aquestes, els borivots aquests.
Us heu d'imaginar des de casa que el Mic, el Titó, el Beta també formen part d'aquesta experiència immersiva i també hi ha personatges com Fuet, Manduka, Tic Tac Factory, que per aquí hi ha més d'una persona que és molt fan de Tic Tac Factory, m'han dit. Mm-hmm. I digues.
No, dic que això està obert al públic. Tothom a partir del 22 de maig, crec que aquesta setmana era per als súpers més exclusius que havien guanyat algun concurs, però a partir del 22 de maig ja... obert a partir de tothom, amb un horari bastant infantil, a partir de les 5 fins les 8 del vespre, entre setmana i els caps de setmana i festius, de 10 a 8 del vespre. Per tant, Eloi Vila, no tens excusa, ja els tens una mica granadets, els teus. Però bé, jo et convido un dia amb el meu, que segur que hi hauré d'anar, em tocarà.
I
intentarem, intentarem fer bon paper. Cèlia Mayoral, una abraçada ben forta.
Roger, mira, espera un moment.
Vinga,
perquè
va.
Vaig a parlar amb súpers que estan ara mateix a dalt. Us heu d'imaginar que jo he tirat 15 anys enrere i estic pujant a un tobogan. Hola, bon dia, com estàs?
Bé.
Estàs aquí a punt de llançar-te pel tobogan?
Sí.
Va, entrem
vinga,
a llançar
directe,
en directe
va,
per Catalunya
directe,
Ràdio.
Som-hi, vinga.
Tobogan en directe.
Això encara no ho hem fet.
Sí.
Vinga. Una, dues
i tres.
I tres.
Cèlia Mayoral en directe des de la Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, carrer Rosselló, al Fantàstics. Eloi Vila, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Una abraçada. Pausa i el Roger Mas i el David Carabent.
El suplement amb Roger Escapa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
de rialles.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem! Serà brutal!
Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patri Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
De seguida anirem a Washington, passaran a l'última hora.
Catalunya migdia.
Són les xifres, bon dia.
L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
I en aquest informatiu també sentirem les famílies
de burocràcia i les hores extres que compren.
Parem atenció a tots els fronts informatius.
Sí, tindrà l'encàrrec.
A 2:45 els esports.
D'aquí.
D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
I de la resta del món.
Fins a la cimera internacional que s'ha...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció.
Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
A
Avui el tot gira dia gran. Avui MotoGP i Lliga.
Atenció.
Obrim a la una del migdia des del circuit Barcelona-Catalunya.
A partir de les dues, la transmissió de 3CAT de la cursa de MotoGP de casa, amb Damià Aguilar.
Si vols gas a fons, connecta amb el tot gira.
I després... Viu l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
A les 7, transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol. I connectats a tots els partits amb rivals directes.
L'emoció i la tensió de les últimes jornades en un carrusel especial al tot gira.
També seguirem l'etapa del Giro, la Lliga ACB de bàsquet i la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
Marató de motos i futbol al tot gira.
Avui, des de la una del migdia fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 2:15 del migdia. Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
David Carabent, què tal, com estàs?
Molt bé.
Avui el Demà ho deixo amb dos alumnes de primera, el Roger Mas i el David Carabent, que posaran cançons a algunes qüestions que estan d'actualitat, com per exemple totes aquestes escoles sense mestres, totes aquestes vagues de final de curs, totes aquestes reivindicacions del professorat que ells també intentaran il·lustrar en forma de cançons, eh?
Clar que sí.
Clar, us agrada buscar-vos problemes, eh?
Bueno, no, però és aquesta cosa de la relació aquesta, la curiosa que tenim amb l'escola. Tenim tots molt bon record, però també en volíem fugir a la primera, saps? I l'absència o la presència dels professors canviava l'estat d'humor de tothom.
Tu tens bon record també de l'escola?
O depèn d'aquest... Prou,
sí. Més de l'escola o de l'institut, Roger?
Més tinc més bon record de l'institut.
De l'institut, de l'institut. Doncs bé, a veure quines cançons ens proposeu per il·lustrar també el que està passant i tot aquest Tetris que hem de fer alguns pares a l'hora de veure quin dia de la setmana doncs hi ha vaga, perquè també els mestres tenen tot el dret del món a reivindicar el que reivindiquen. Us deixo el comandament del suplement i torno d'aquí una estona. Per tant, espero que m'il·lustreu amb grans cançons.
Que et senti bé el vermut. Que et senti molt bé.
Vinga, va, fins ara. Salut.
El suplement, amb Roger Mas i David Carabent.
Aviam, Roger, no sé, és a dir, ens ha donat una responsabilitat aquí que no ens pertoca, no parlarem de la vaga. Els mestres que apretin fort-ho i que obtinguin tots els... Jo crec que és el zènit de la piràmide de l'estatus que haurien de tenir és a dalt de tot, els mestres. És el més important, una de les figures més importants de la nostra societat. Per tant, endavant amb els mestres. Jo he portat... Clar, més enllà de la vaga, ja que estem a finals de maig, estem... bueno, finals, estem en maig, per tant, és finals de curs, vull dir, i també vindran els exàmens, i per tant comença a venir la final del curs escolar. I jo he portat, per exemple, una mica arrel de la pel·lícula aquesta tan collonuda del Richard Linklater, aquesta de Nouvelle Vague, que és sobre el rodatge de Bouda Souffle, de Godard, amb un actor principal que és una meravella. No sé si l'has vist o no, la pel·lícula?
No.
És collonudo. Bueno, doncs jo tinc la sensació una mica que la Nouvelle Vague està tornant una mica almenys per aquesta nova generació de gent que deuen fer 20 anys ara, doncs que s'hi posin en contacte, perquè és una cosa molt refrescant i sempre inspiradora. I a mi m'ha fet pensar doncs amb els 400 cops, aquella pel·lícula tan meravellosa de François Truffaut, el seu primer llargmetratge, i sobretot amb una peça que és L'École Buissonnière de Jean Constantin, que és sobre les campanes.
Oh,
peça té tota aquesta mena de festivitat una mica, diguéssim, robada, que jo recordo l'escena en què es veu tota la classe on va caminant, diguéssim, en últimes fileres i va caminant el Jean-Pierre Léaud, que és un nen en aquell moment, l'Antoine Duanel, i llavors la presa, el punt de vista de la càmera és des de dalt d'un edifici o des d'un balcó, i els veus la filera per una cera, i llavors els últims nens marxen corrents i s'escapen, diguéssim, d'aquella excursió o d'aquella sortida que fa la classe, vés a saber on, i ells se'n van, doncs, a passar el dia fent campana. L'interessant, jo crec, aquí, per nosaltres els catalans, és aquesta manera de dir campana, que diuen l'école buissonnière. Buisson és arbust, en realitat, en francès, i es veu que és una cosa molt, molt antiga. Es veu que al segle XVI les escoles buissonnières eren escoles clandestines creades pels luterans a l'aire lliure, lluny de les ciutats, per evitar les persecucions de les autoritats religioses. I amb el temps la frase va passar a designar una educació prohibida, a designar l'acte de saltar-se les classes oficials. És a dir, és una escola alternativa, no? Fer campana, perquè al final, vagis on vagis, sempre pots treure lliçons a base de clatallots, moltes vegades, però vagis on vagis, ets un nen, sempre acabes aprenent alguna cosa.
Doncs, David, saps de quina escola és molt difícil fer campana? De l'escola Bressol. I bambini dell'asilo, stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole un dolcino. Ci vuole un stilo. Ci vuole un dolcino. Ci vuole un stilo. Dice che è stata una disattenzione della maestra. E subito uno si è buttato giù dalla finestra. Dalla finestra. Oddio, che cosa si può inventare? Oddio, che cosa possiamo dire? Quando sua madre arriverà, si chiederà, si chiederà. Se dovete lavorare in un asilo, dove c'è sempre casino, tranquilli qui non si può stare per niente, ci vuole un agente, ci vuole un agente. E allora agente con la polizia, che situazione ritornerà, come prima, più di prima, t'amerò.
Doncs això és l'Asilo Republic de Vasco Rossi. L'asilo en italià és la llar d'infants, l'escola Bressol. I això, la cançó feia referència a la Banana Republic de Lucio Dalla i Francesco de Gregori, que era una metàfora de la Itàlia de l'època. I Vasco va poder fer una cosa així més punky amb una escola Bressol que, bueno, la lletra no està mal, eh? Diu que els nens de l'escola Bressol fan molt soroll, que hi haurà falta alguna cosa per tenir-los ocupats, no? Diu una llaminadura o un canuto. A la primera. Després diu que la mestra es distreu un moment i n'hi ha un que es tira per la finestra. I que sa mare, quan arribi, s'enfadarà. I n'hi ha una que és bastant curiosa, que diu que és cert que treballar en una llar d'infants, on sempre hi ha tant soroll, diu no s'hi pot estar. Diu, fa falta un mosso, fa falta una policia. Diu, i aleshores veureu com la policia es posarà a puesto. O sigui, que si poses un policia en una escola Bressol, el qui s'arregla és la policia, no l'escola, saps? És interessant.
Bon dia, doncs, jo recordo que aquest moment que va haver-hi, no sé si era als Estats Units o precisament a França també, que van començar a posar guardes de seguretat a les escoles per evitar que els nanos entressin amb armes. Sí, això devia ser als Estats Units, perquè això a França, vull dir, sí que ho passen... Sí que ho passen, hi ha intensitat en les escoles, però potser no tant com als Estats Units. Mira, jo et porto una cosa, però és més canadenca, és del gran Rufus Wainwright. Jo crec que en el moment en què estava, això que diuen avui dia, no?, en el seu prime, és a dir, el moment en què estava més en forma i componia unes cançons meravelloses. La cançó es diu The Art Teacher. Allà era jo, en bata. Mirant el professor d'art. Jo només era una nena, llavors. I mai he tornat a estimar des d'aleshores. Ell no era gaire més gran que jo. Havia portat la classe al Museu Metropolità. I ens va preguntar quina era la nostra obra d'art preferida.
i li vaig poder dir que era ell. Oh, m'agradaria haver-li pogut dir. Vaig veure els Rubens i els Rembrandts. A mi m'agradaven els John Singer Sargents. Ell va dir que li agradava Turner. I jo mai he tornat des d'aleshores. No, mai he tornat a mirar cap home. Debatut i comptat. Em vaig casar amb el cap d'una companyia. I si t'he de dir la veritat, al menjador hi tenim un Turner penjat. I aquí estic jo ara, amb aquesta mena de bata, pensant en el profe d'art. Només era una nena. I mai he tornat a estimar des d'aleshores. Això de que ara, o sigui, m'he casat amb un empresari, diguéssim, amb un cap d'executiu d'una gran companyia, i ara tinc un Turner, és a dir, tinc un dels quadros que mirava amb el profe d'art, però és boníssim. Això és del disc aquest que es deia Waiting for Want, que és la prèvia al One Two, que és el disc aquest que va treure el 2004. Quin gran compositor de cançons.
És veritat. Escolta, anem preparant el pas cap a l'estiu, perquè, vulguis que no, a poc es va... Encara falta, però es va costant l'estiu. I la Sheira, l'any 63, cantava això, que s'ha acabat l'escola.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie. Là où est à nous que la joie vienne.
Massa més, l'escola s'ha acabat, la llibertat juvenil i aquest pas cap a l'estiu i l'alegria a vegades no fa falta gran cosa amb una lletra.
No, però és que aquella sensació, quan la recuperes, quan la tornes a tenir? La tornes a tenir molt probablement quan et comencen les vacances després
de l'any següent.
però, hosti, era una eufòria molt important, important. Jo, clar, t'he portat aquesta del Rufus Wainwright, de l'Art Teacher, és a dir, una dona que se'n recorda o una reina, com el Rufus, que se'n recorda del professor d'art, de com se'n va enamorar i de que no va acabar de dir-li mai res. I ara en tenim una altra que també és una tentació entre profe i alumne, però en aquest cas és de l'Sting, i és la va treure el 1980, el setembre del 80, que era en el seu tercer disc, Zenyatta Mondatta, amb Police, Don't Stand So Close To Me. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. No t'apropis tant a mi. Clar, aquesta ja té una lectura més sinistra perquè el mestre, i a més hem de recordar que Sting havia sigut mestre d'educació física, doncs té la temptació d'una noia que no arriba ni a la meitat de la seva edat, doncs que ja veu que la noia està interessada en ell i no pot, i està lluitant contra la seva temptació. Fins i tot fa una referència a la Lolita de Nabokov al final de la cançó. Un gran èxit que, és veritat que jo quan l'escoltava de jove no sabia que tenia aquesta temàtica tan sinistra.
O sigui, així és com a frases es diu Liceu i en anglès High School, en català és Institut.
Sí, l'Institut, no?
Perquè l'Institut pot ser de moltes
de
coses.
De secundària, no? Batxi, també, no? Això.
És molt complicat, tot aquest tot. No, perquè podríem acabar amb el rock and roll d'Institut.
Home, clar.
El Ramones, no?
Clar.
Que més va fer servir en aquella pel·lícula tan famosa, però la cançó és boníssima, és el 79, i el Ramon és uns punkis, però la cançó és com un rock cinquantero i m'agrada molt. Una mica homenatge als Beach Boys, no? També.
Sí, aquesta cosa que una mica amb la mateixa eufòria aquesta de sortir o d'entrar a classe, vulguis que no, també, no? I a partir d'un cert moment quan...
Bueno, cas d'aquesta cançó ja sortia, de classe.
Ja sortia.
Però s'accepta.
Roger Mas i David Carent, qui dels dos feia més campanes?
Jo, a la universitat potser sí, però a l'institut no tant, realment no tant.
Jo crec que tots dos de dia seva estan amb pollons.
En Pulló tampoc. Tampoc.
Bons estudiants.
Bueno, jo de recuperació, d'aquells de recuperació.
Sí? Havies d'anar a setembre, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Vaig repetir cou, jo.
Vas repetir cou?
Sí, sí, sí.
Recou, va ser un recou. Bé, però ho arriba fins aquí.
Recouguda, no? Una recouguda.
Va, que vagi bé, Roger Mas, David Carent. Moltes gràcies. Ara tornem.
Salut.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12 anys des de la confessió del president Pujol.
Com la venia, senyoria. Con
el... 6 mesos de judici a tota una família.
Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, senyor.
I més de 250 testimonis.
Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
Una animadversión personal, eso es cierto.
30 minuts. Pujol, vist per sentència. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda,
Amadíssim Senemí
i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional.
Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglas, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
A punt semàfor! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
Això pot ser frenètic!
El dissabte, la cursa sprint, i el diumenge, la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge, a 3:15, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio. Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Quatre minuts per arribar a la una del migdia, recta final d'aquest suplement amb moto xupapapa, honor a Pere Tàpies, en Pau Descansa i història d'aquest programa. Ara que arriben les motos, David Clopés, què tal, com anem?
Què tal, Escapa, com estàs?
Feia temps que no l'escoltaves, aquesta del Pere Tàpies.
Tens tota la raó, sí. M'agrada sentir-la perquè jo li tenia molta estima al Pere Tàpies.
Puja, Blai.
Grades al darrere, i d'orneres de bandera, que s'agafen com llagostes.
Mira, t'explicaré una cosa, Escapa.
A veure.
Tu saps que quan Marc Márquez va guanyar el seu primer Mundial, en Pere Tàpies li vam demanar al Tot Gira que ens composés una cançó sobre el Marc. I deu ser per algun calaix, eh? Ara m'has agafat així una mica, però m'he recordat que ens va fer una cançó dedicada al Marc Márquez, d'aquell campionat que va guanyar el primer Mundial a MotoGP, sí.
Tenia aquesta capacitat, de treure's cançons de sota les pedres i d'improvisar-les pràcticament, i aquest pa-pa-pa-pa-pa de la moto. A veure, tenim gran premi, sí, a Montmeló en marxa, i d'aquí, a partir de la una, t'hi poses tu, eh?
Això mateix, després del butlletí horari, ja comença el Tot Gira. Avui començarem a la una del migdia i allargarem fins les 9 de la nit, el moment en què passarem el relleu a la TDT. Avui Barça-Betis, partit intrascendent, el comiat de Lewandowski, però avui tenim un programa d'aquells que fan il·lusió, de ràdio esportiva pels cinc sentits, perquè començarem amb la cursa del Gran Premi de Catalunya, a les dues d'aquesta transmissió de 3K, TV3 i Catalunya Ràdio, de manera conjunta. Farem motos per obrir programa, i ja a partir de les 7 de la tarda aquest carrusel unificat, 7 de la tarda amb tots els partits, tots menys el Barça-Betis, on el Girona s'hi juga a mantenir-se en vida a l'última jornada, i l'Espanyol la possibilitat de salvar-se matemàticament. L'Espanyol juga al camp de l'Osasuna i el Girona, el Metropolitano, que han complicat, tot i que l'Atlètic de Madrid no s'hi juga res, més enllà d'acomiadar a Griezmann, que avui juga el seu últim partit a casa.
Escolta'm, ahir el de Sabadell va ser un desastre, eh?
Sí, noi, no va sortir gens bé.
Tu me les vas pintar molt felices, però és que ara, clar, només ens queda el play-off, sí, però és un camí tortuós, això, ja t'ho dic ara.
Sí, va perdre una gran oportunitat, perquè només que hagués guanyat el Sabadell hauria arribat en vida l'última jornada.
Ho tenia tot a favor per guanyar, sí. No sé què va passar, jo crec que els nervis, perquè jugaven contra un rival... No, és que bé, jo ho sé
que
tot
no
això...
Que no s'hi jugava res, l'Antequera.
Jo tot això ho sé per la meva dona, que em va informant, i que estàvem veient el Sabadell,
amb el Sabadell, sí.
El Reus, el descens del Nàstic, l'Eldense, és a dir, ho vam seguir tot, el femení a la Copa de la Reina. És a dir, no, és que jo ja... Només em falta seguir el waterpolo, que avui també sé que hi ha un partit important.
El Sabadell va quedar eliminat ahir, eh?
Si sobre em fan seguir el waterpolo, ja crec que em separo.
Doncs sí, home, espera't, el Sabadell encara té opcions de pujar a segona. Li queda el play-off, és veritat que és molt complicat, perquè és una doble eliminatòria, però és veritat que ahir era plena la nova Creu Alta, que és difícil omplir-la, i la gent va quedar molt decebuda, perquè perdre contra un rival, l'Antequera, que no s'hi jugava res, va ser... Vaja, molt decebedor.
En fi, David, que vagi molt bé aquesta tarda. Una abraçada.
Vinga, una abraçada, que vagi bé.
El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet a la redacció Núria Pujada, Judit Pastor, Marina Laminos, Marta Ferrer, Albert Pustils, Maria Val i Clàudia Pasqual. A la producció, Sònia Olofeu-Iva Catalán, el control tècnic el Blai Iniesta i el Macià Closas i el control central Pepi Quinteros. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/el suplement a través de les xarxes de Catalunya Ràdio amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Salut i ràdio per tothom, també pel Pere Tàpies.
M'accelero, cor i freno. Soc la moto que dic jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret. I he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens vagin mal a mi. Encara vagin mal com el senyor, però coi, com la foto aquesta que és m'agrada.
El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.